Home, el moment important va ser quan vam aconseguir ser conservatori, perquè és això,
vull dir,
i portàvem anys allò lluitant, demanant els alumnes i tot, i la que ens van dir endavant, doncs, esclar, dius, home, ja està, ja ho hem aconseguit, ja hem arribat a dalt.
Sí, mira, aplaudeixen i tot. Sí, hem fet el cim.
Però també hi ha... Perdona, sí, perquè sí. Hi ha, parles d'una crisi.
Sí, moment, això va ser un moment d'orillo.
D'orillo. I sí. Aquesta crisi què significava? Què era? On estava?
Bueno, això va ser, em sembla, la famosa crisi aquesta que va arribar l'any 11, em sembla, 2011-2012, que, esclar, nosaltres bueno, vam marxar a l'estiu contents. I arribem aquí al setembre i ens diuen no hi ha subvencions, no hi ha diners, no sabem què passarà. I, esclar, això va ser, ens va crear molta angoixa perquè deies, bueno, què passarà amb l'escola, no? En cap moment l'Ajuntament ens va dir que les coses no poguessin seguir, eh? Això que quedi clar, vull dir. Però, esclar, no sabíem com. I, bueno, l'equip directiu en aquell moment ens vam posar a treballar molt per veure com podíem... que fos més rendible a l'escola, perquè l'Ajuntament no estava passant malament. I nosaltres també, aquell moment, també l'equip directiu vam patir una miqueta, però per sort...
O sigui que en aquell moment també és un moment important.
Sí, important en el
perquè
sentit...
Perquè es fa un canvi.
No, bueno, no? Vam fer una miqueta de canvi a nivell programació, hores de dedicació... A més, la crisi va coincidir quan estàvem a punt de ser conservatori ja formal, o sigui, ja teníem l'edifici, teníem els mobles... I arriba la crisi, que l'Ajuntament també deia, bueno, on me'n poso, no? M'estic embarcant en un conservatori i estem en crisi. Però al final van firmar el decret.
Clar, és que pots, pots parlar en propietat, perquè és l'equip directiu, sí. Però a més portant els números.
Sí.
Va? És que és...
Jo sí. He fet de secretària acadèmica molts anys.
Sí. I això és sí. Molt...
Sí, 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 esclar, jo, bueno, a veure, tants alumnes, les classes, sí, les sí. Hores, vull dir, vigilar sí. Molt.
Que si flors,
sabies
que si
la
no
realitat
flors. Sí, sí.
De l'assumpte.
Sí. Sí, sí. Sí, sí, el pagament dels cartells, les flors, si bueno, no flors, sí. Tot això. I després també hi ha un altre moment, jo diria que també aquí va ser per ells forts, que és el Covid.
Sí, però més que fort, estrany.
Sí, sí.
Realista.
Sí. De l'adaptació...
Perquè, és clar, posar-te a fer classes de piano o de qualsevol instrument online, quan l'important és el so, i online, i ara es penja, i ara els hi queia la tablet, i ara... Bueno, vull dir, esclar, era tot molt surrealista. No va ser dolent en el sentit de passar-ho malament, almenys jo no vaig tenir aquesta sensació, però va ser surrealista, això sí, de fer les classes online.
Online, de música.
De música era, bueno...
Anem a escoltar un altre sí. Fragment de música.
Sí, sí? I a més, sí, aquí, sí. Interpretada per Emili Brugalla, i sentirem realment com el piano canta, canta realment. Canta un rossinyol, canta, i ell aconsegueix fer aquest lament amb Granados, Quejas o La maja i el rossinyol.
Clara, a més de parlar avui amb la Carme Terradellas, també hem de fer un foradet per recordar que el curs està acabant i que és temps de matriculacions de cal nou curs.
Sí, i sobretot és aquesta matrícula viva, perquè encara ens queden, doncs, bé, ens diem, aneu-hi,
sí.
Va. Iniciació 1 i 2, els de, són per infants, eh? Sí. De 6 i 7 anys, sensibilització per nens de 4 i 5. Exacte, i aleshores iniciació a la corda, que tot per nens de 6 i 7 anys. Jo, és dir, subratllar que vinga, aquesta matrícula és viva, sí. Per tant, si sí, podeu anar en qualsevol moment...
Sí, allà. Encara que s'hagi acabat el període formal,
exacte.
Però hi sou a temps.
Exacte.
A venir a l'escola.
Ella ho sap molt perquè les matrícula sempre,
Recordem, sí. Doncs, que són matriculacions per al pròxim curs.
Sí, exacte.
Pel 25-26.
Exacte, això. Uh-huh. I Digues.
No. Jo és que anava a dir, ens acomiadem amb què?
Sí, bé, amb un duo de pianistes, que és espectacular, ho dic perquè són germans, però són virtuosos.
Ai,
ja ho sap. És, bé, un tàndem que tenen una llarga trajectòria artística, musical, són d'excel·lència i virtuosisme.
Segurament com la Carme Tarradellas,
sí,
no?
No.
Amb,
sí.
Amb tota aquesta llarga trajectòria de 44
sí,
anys.
Sí.
Sí, però bueno, sí. Jo no m'he dedicat a fer concerts, eh?
Sí, però de qualitat humana, de professionalitat i de
veus,
bona mestra i acompanyament. Sí. Sí, és això.
Molt bé. Carme, que tinguis una feliç jubilació.
Sí, gràcies.
I que em vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Clara, gràcies. Fins a la propera.
Fins a la propera, gràcies.
I fins aquí aquest Faves Comptades de dijous. Demà més tancarem una nova setmana i arribarem puntuals quan passin 3 minuts de les 10 del matí. Adéu-siau.
Fertres i Servimat t'han ofert el Faves Comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.
La teva pell i el teu cos, la cura que es mereixen a Fringe Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
Fringe Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts a les 11 de la nit a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
El Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia, passen 10 minuts de les 12 de la migdia del dijous i vol dir que comença molta comèdia. Què és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat? Bueno, i també de Valldoreix. I també de Valldoreix, hem de dir-ho. Perquè precisament avui tenim convidats de Valldoreix que ens parlaran d'una obra de teatre que es farà aquest dissabte. I després també parlarem amb una gran, gran, gran flautista santcugatenca. Però abans... L'homilia de molta comèdia. Avui s'acaba la temporada del teatre Auditori. Per què? Benvolguts, germans, en les arts escèniques. Quan enceto aquesta homilia, em falten 8 dies perquè en el Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès es faci l'últim espectacle de la temporada 2024-2025. La pregunta que jo he fet moltes vegades és: per què? Per què, germans? Cal dir tot seguit, estimats, que el Teatre Auditori continua funcionant perquè hi ha activitats fora del programa propi que van des d'algun concert fins a finals de curs d'escoles, actes d'empresa i un llarg, etc. Però això vol dir que durant el mes de juny no es podria fer un espectacle a la setmana. No sé, una obra de teatre o dansa o concerts de diferents tipus. Un dia a la setmana, alternant amb els altres compromisos. També es diu que, a part d'aquestes activitats, que suposen ingressos que ajuden a equilibrar el pressupost del Teatre Auditori, el mes de juny es celebra la Festa Major de la ciutat, als voltants de Sant Pere, alguns anys 4 o 5 dies abans, aquest any 4 dies tancant el dia 29, i que amb totes les convocatòries que hi ha de música i altres actes festius, potser el teatre no tindria públic. És possible creure això en una ciutat de gairebé 100.000 habitants? Si li ofereixes una bona comèdia, un gran concert, i si a més fas algun acte de la mateixa Festa Major al teatre? Benvinguts. Després de meditar altra vegada, demanant ajuda al Senyor perquè em faci veure la veritat des de la seva mirada omnipotent, segueixo pensant que tancar la temporada a finals de maig és un costum que caldria revisar. I arribats a aquest moment, germans, torno a demanar, com cada setmana, que Déu faci més que nosaltres. I què podria posar més si hem de parlar d'una obra victoriana, de l'època victoriana, sinó aquesta música d'Elgar, Edward Elgar, que es titula Pompa i circumstància. Ah, i tenim aquí els que ens poden parlar d'aquesta obra. Mercè Nevaqués, bon dia.
Bon dia.
Estic molt contenta que estiguis aquí, perquè a més he sabut, que jo no ho sabia encara, que dirigeixes, adaptes l'obra, la importància de ser Ernest, però bé, jo diria que hi ha una fórmula que és la importància de ser franc.
Ja ho teníem en compte, però volíem donar a conèixer què fèiem l'obra d'Oscar Wilde. Si no, la gent no ho tenia molt clar.
No ho sap.
Que això de molta gent no llegeix.
Això de l'Ernest, segons com es digui...
I m'agradava molt això de Frank, perquè ho vam parlar.
Bueno, diguéssim que tu fas adaptació, direcció i a la vegada també interpretació.
Sí, no m'ha quedat més remei. Aquí estem.
Què vol dir?
Vale, hem tingut una baixa i en 2 mesos no podíem preparar un...
Ah.
I vaig decidir que sí, que ho faria, i aquí estem, fent d'home i fent una mica d'esforç, amb sacrifici, perquè...
O sigui, ets l'Ernest.
Soc l'Ernest. Mai m'imaginava que faria d'Ernest.
Bueno,
que seria tan honest.
Sempre arriba al primer moment. Tenim nosaltres 2 convidats més, que són 2 personatges que fan de 2 majordoms o de 2 criats, no sé com diria. A veure, Salvador Fenollar.
Hola.
Bon dia.
Bon dia.
Tu ets el majordom principal de...
No hi ha de principal ni secundari. Soc el majordom d'una part que...
D'un acte, o
exacte.
2 actes.
I l'altre majordom, és, jo crec que tenim el mateix nivell... no em surt la paraula. També som importants.
Sí, la vostra responsabilitat és similar.
Això mateix.
Tu ets en Màrius.
Això mateix.
Tu ets en Màrius. I tenim un altre que també és majordom, que pot dir Mr. Lane.
Lane. Le diem Lane, perquè això és de Sant Cugat. És que un és de Citadí, de Barcelona, que és d'ell... i altra que és de poble, que... Clar. És de Sant Cugat.
Bé, diguem que l'altre majordom, doncs, hi ha la sorpresa, no sé per algú, per mi no massa, eh? Jo ho dic d'antuvi.
És que tu ho saps tot.
Per mi, no és que ho sàpiga tot, és que per mi no massa i ara en parlem. Que és en Josep Maria Vallès. Escolti'm, alcalde, il·lustríssim alcalde, permeti'm que en aquesta ocasió retiro il·lustríssim en aquest sentit de i podem parlar de tu.
Jo crec que sempre ens parlem de tu, Eduard.
No, però...
Endavant, de tu.
Has de pensar que sé una cosa que s'està passant en directe, que a les 8 de la tarda es farà una remissió i que a partir de demà serà el poc cas de Cugatcat. Jo penso que, com a mínim, havia de dir-ho, perquè la pregunta que llavors faria és... com va sorgir el fet de que, diguessis, pujo a l'escenari a fer un paper...
Gairebé obligat. Jo sempre he dit, ho he dit moltes vegades, ho he dit sempre he dit que el dia que em jubili jo pujaré a l'escenari, perquè a mi em ve de gust doncs, fer aprendre a fer d'actor i gaudir d'una representació teatral. Però sempre deia quan em jubili. Hi ha algú que no ho va interpretar massa bé, que és la senyora Marcènia, la gran directora de l'obra, i em va dir, escolta, que t'he buscat un paper, que no sé què, que no sé quant. Dic, però jo quan vols que ho aprengui, no sé què, si no tinc temps, si vaig de... així, amunt i avall, va ser la Marcènia. Va ser la Marcènia. La veritat és que és un text molt breu, la veritat, tinc poca participació. El que passa és que sí que he de dir que jo, en aquests mesos, he patit molt, per mi i per ells, perquè jo, malauradament, no he pogut anar a tots els assajos, o només podien una estona determinada. Ells assagen, doncs, 3 dies a la setmana, i jo no ho he pogut fer sempre, la qual va en contra meva, però en contra també de l'obra, no? Perquè, malgrat sigui un paper molt petitonet, però el que vols és que tot surti bé i que en sàpiga el text.
I que encaixi.
Doncs la veritat és que estic content. Estic molt content d'haver de participar, perquè al final és una experiència nova, des de l'inici fins ara, des de la primera lectura, des de les improvisacions, tot plegat, a mi m'ha agradat molt. I a més, a mica en mica, anar agafant tranquil·litat i seguretat, perquè al final aquest petit guió me l'he aconseguit aprendre. Jo crec que per això la directora ha decidit donar-me encara més paper.
Protagonisme.
una mica de protagonisme en alguns moments que surto, però jo crec que faig més aviat de mim.
A veure, Marcènia, tu has parlat abans que has tingut que fer el paper, has de fer el paper d'Ernest perquè hi ha hagut una baixa i tal. I llavors ens acabem de saber doncs, que havies augmentat, diguéssim, el paper en Josep Maria Vallès. Una cosa no té res a veure amb l'altra, en absolut.
No té res a veure amb el que passa a l'obra.
Aquesta obra podríem dir que és una visió d'una societat en el cas victoriana, final del segle XIX a la Gran Bretanya, on hi ha molta, molta, molta hipocresia.
Exacte, l'he traspassat a Barcelona i a Sant Cugat la volia fer més propera. Però he de dir abans de continuar que amb el Josep Maria ja havíem parlat abans de que fos alcalde, de que ell volia fer teatre, jo volia que ell estigués en una obra, perquè ell sempre venia a veure les coses que feien. No sé si li agradava o no, però sempre va, jo voldria fer teatre. Aquest és el moment, el que passa que és alcalde. I clar, jo sé que és molt complicat, però ho està fent de meravella, i té una veu preciosa, té una presència, i a més té qualitats d'actor, si no, no estaria en política. No, això no és veritat.
Ara,
no,
això ara, Marcènia, m'ha tret una pregunta. S'ha avançat a la pregunta.
Això no és veritat, això és broma.
Això és un dard.
Però m'agrada molt com a actor, i crec que seria un gran actor. Sí,
per aquesta adaptació que dius, Marcènia, és una adaptació que resitues des del punt de vista local.
Sí, geogràficament. Però no té molta adaptació de text.
Respon al text, text original. O sigui,
respon al text original, sí, conserva tota l'essència del text original. I crec que, més encara, perquè he agafat una edició molt llarga i l'he tingut que tallar, he tingut que fer maniobres, després també la complicació d'un llenguatge complex per traduir-lo al català, perquè hem fet la traducció nosaltres, al Josep Carné. No ha estat fàcil, no ha estat fàcil, però sí, crec que ho hem lograt. Encara tenim alguns problemetes, és normal. I sobretot perquè aprens molt amb una primera funció quan ve la segona, tercera. Però, clar, no tenim temps de confirmar coses.
Feu una funció el dissabte.
Sí, i de moment ja serà a final de l'any. Tindrem que programar una altra presentació, no sé si...
Però no farem gira per Catalunya, no?
Sí, farem bolos.
Per Europa.
Farem bolos, sí, sí.
No, ara jo diré que... com si no s'hagués fet la pregunta, com si la Marcènia no hagués dit el que ha dit. I jo diria, Josep Maria, jo t'he vist a l'escenari diverses vegades. Sí, mira, el Salvador, mira així, però és veritat, Salva. I jo he vist sobretot, jo alguna vegada fent màgia. Maco. Fent màgia a l'escenari del Teatre Auditori, i a més, em sembla que li vas fer un joc amb el Lluís Recoder.
Amb Lluís Recoder, Josep Lluís Galbany, president de Sant Cugat Comerç, i una tercera persona, sí, sí. I va sortir bé, eh?
I va sortir bé, sí, sí. Jo, de veritat, estava com a espectador i encara és l'hora que hagi vist doncs, el truc sortia perfectament. Vaja, no hi havia cap problema. També és veritat que ja sabem que en un moment determinat vas voler cantar. Vas voler anar al cor de Pedra i Sang.
Això ho explico sempre, sí.
Ja ho sé que ho dius, però el que jo voldria saber és si, i també t'has anticipat, i has dit que quan et jubilis, doncs vols fer teatre. Però jo et dic una cosa, evidentment tot això no apareix ara, és una cosa que estava fa molts anys dintre teu. Mm-hmm. O sigui que fa molts anys que tu sempre has pensat... La teva professió ha sigut periodista, mm-hmm, informador, i a la vegada també per ràdio.
Mm-hmm. O sigui, vaig començar aquí a Ràdio Sant Cugat l'any 91.
Per tant, vol dir que hi havia també aquest tipus de vulguis que no, entre cometes, actuació una forma de comunicar, però s'ha d'actuar, s'ha de posar un tipus determinat de pressió per poder traslladar aquella notícia, per donar èmfasi amb aquella notícia. Per tant, vol dir que, d'alguna manera, sempre has tingut aquest tipus d'interès en actuar, en pujar a l'escenari. Has tingut una atracció per l'escenari.
No, és així, és així. Jo he de dir que sóc una persona molt tímida, però que no té vergonya. I, per tant, puc pujar a un escenari i fer el que faci falta. A veure, fer el que faci falta. Entenguem-nos. Una cosa és fer un discurs, o fer una presentació, fer una moderació, fer una presentació, una entrevista. Clar, això ho he fet durant més de 30 anys. Per tant, diguéssim que no em fa por sortir a l'escenari davant de la gent, del públic. El que sí que em fa por és el que estic fent ara, perquè això no ho he fet mai. Perquè una cosa és fer un discurs, una entrevista, i una altra cosa és aprendre un guió i actuar i fer-ho com s'ha de fer. Perquè no, el que actua no és el Josep Maria o el periodista Josep Maria o l'alcalde Josep Maria, és el Mr. Lane. I teòricament jo he de fer de Mr. Lane. Vull dir que al final t'has de posar en el paper, cosa que, per molt petitonet que sigui, però t'has de posar en el paper de majordom. I has de fer mirada de majordom, persona sèria, recta, que camina d'una certa manera, o almenys és el que intento, i la Mercè em va corregint sempre, però sí, la veritat és que sempre he volgut... Jo crec que la gent, jo crec que coneix molt el Josep Maria seriós, però hi ha en Josep Maria que no és gent seriós, i que li va una mica, doncs, la marxa, i també poder interpretar, i poder fer coses com aquestes. Per això sempre dic que, quan em jubili, espero que la Mercè n'hi en fitxi.
Ja estàs fitxat des d'ara, si vols ho signo.
Ja farem el contracte.
Sí. No, però tu parlaves seriós, però és que hi ha dintre de totes les arts escèniques hi ha sempre algun tipus d'actuació que pot ser còmica, o sigui, un actor que pot passar des d'una obra absolutament còmica, o sigui, arrebuixada, etcètera, etcètera, a un drama absolut, o les dues coses que a vegades s'han donat aquest tipus d'obres que hi ha. L'última que es va fer des d'Auditori tenia això, tenia aquesta part dramàtica de tres dones que estaven afectades pel càncer de mama, i tenia aquesta part també, doncs, còmica, de poder viure, poder lliurar-se d'aquesta pressió, precisament amb el sentit de l'humor, no? Però aquesta identificació, aquesta traslació a l'espectador, costa.
Oh, i tant, que costa, oh, i tant. Jo, en aquest aspecte, clar, tinc tot per aprendre, tot per aprendre. I agraeixo molt a la Marcènia perquè t'ajuda molt, perquè et corregeix, et diu, no, ara has de cridar una miqueta més, o pujar la veu, ara t'has de posar aquí, que aquí, no, aquí quedes amagat, aquí et veuran millor, ara has de caminar així. Vull dir que és necessari això, perquè tot això per mi és nou, totalment nou.
Però tu ets un comunicador, i això és el més important, perquè, a més, has viscut, i la gent que té aquesta vida intensa, pot transmetre coses. I sempre dic que és una butxaca que portem, que en qualsevol moment surten coses i no t'havies adonat que la tenies. La interpretació és la mateixa vida, perquè també adquireixes un rol, un personatge,
sí.
I ho has de desenvolupar i no et queda més remei, així és la vida. I el que passa que la gent no té potser la visió de que on pot arribar, i té por, o és tímida, o... però jo crec que als col·legis i a tot arreu hauria d'haver una assignatura molt important d'expressió corporal, d'oratòria, de teatre, i de mostrar als nens que això és una possibilitat de la vida, no sols per fer teatre, sí, sinó per viure.
Malauradament s'ha perdut, perquè hi havia escoles que ho havien intentat, perquè el poder manifestar... Sí, tenia la capacitat d'explicar-se i de que la gent que l'escoltés entengués el que volia dir, no servia només per això, sinó que servia per moltes coses més, dintre de les professions, diverses professions. I el Salva Fenollar, que el tenim aquí, doncs, escoltant...
I escolto.
No, també...
Escolta,
també
has tingut, apunta.
També has tingut una... Des del punt de vista d'actor, també has tingut una activitat important durant molts anys, perquè...
Més de 30.
La fundació del grup Espiral, vas estar-hi tu.
Sí, i el de Mires al Teatre, abans... Mires al Teatre el vam fundar entre quatre, i després també l'Espiral, i la primera obra que es va fer, que va ser el Drapaire, ja la vaig fer jo, i sempre hem fet el Drapaire, però ara ja no vull fer teatre, però amb repesca.
Ah, pensava que volia dir que no volia seguir treballant de drapaire.
No. No.
Bueno, encara tornarem a fer un altre drapaire per final d'any.
Sí.
I em sembla que en vez d'un paper en faré tres.
Què dius?
Sí, ahir la Trini va decidir que... I no podries fer aquest drapaire
hi ha,
també,
hi ha,
bueno.
Hi ha set escenes diferents?
Com 11 escenes.
11 escenes sí. Diferents.
No sé si les farem totes,
no sé.
Crec que no.
Però jo havia fet totes les 11, totes les 11 drapaires, clar. Però, bueno, això és històric, això era abans d'ahir, i ara no... No és que sigui incapaç d'aprendre'm un text, és que sóc un mandrós i sóc un dispers, estic pensant en masses coses alhora.
Bueno, Josep Maria, ara jo haig fet una pregunta que és inevitable, no?
Endavant.
Hi ha teatre a la política?
Ah. Hi ha teatre a la política? Jo puc parlar per mi. Jo puc parlar per mi. Jo, la veritat, intento ser el màxim natural possible. Sempre, sempre. Sigui en el ple municipal, sigui en una reunió, en una visita, fent un discurs. Mira, ara vinc dels 40 anys de l'Hospital General de Catalunya. He sortit sense... Sí que amb una idea general més o menys del que volia dir, però intentes... No fer teatre, no, perquè jo crec que la gent se n'adona que estàs interpretant. Tampoc m'agrada llegir els discursos, per exemple, no? Perquè jo crec que si llegeixes, la meitat de l'auditori ja ha desconnectat, no? Si expliques quatre coses, més o menys ben explicades, però amb naturalitat, tal qual, i expliques potser algun tema personal relacionat amb el que estàs parlant, jo crec que al final enganxes a la gent. Que hi ha polítics potser que fan teatre? Segur, n'estic convençut, però jo parlo per mi, eh? Jo intento no fer teatre. Jo intento que la gent que em veu pel carrer sigui la mateixa que em veu quan vaig assajar amb la Marcela i amb el Salva, i que sigui la mateixa gent quan vaig a comprar... Sóc el Josep Maria, vull dir, no... Jo crec que no faig teatre.
No, dic per això perquè a vegades dono la sensació de que ja quan es vol carregar, quan es vol, doncs, criticar, quan es vol... Hi ha una creació que és això, no? Creació teatral. Hi ha un accent, no? S'exagera una cosa determinada i llavors dius, això no es correspon al que hauria de ser. No?
Per tant... Bueno, potser a partir d'ara amb les habilitats que estic agafant amb la Mercè com a directora, doncs surt un altre Josep Maria
jo diria que millor que no. Que millor que no.
Sí, sí,
que,
sí, penso el mateix.
Que, no, i penso que tens raó, efectivament, en el fet aquest de intentar traslladar amb naturalitat allò que toca en aquell moment. I quan menys diguéssim, muntat es vegi que és, doncs molt millor. Això està claríssim.
Arriba més a la gent.
Arriba més, és veritat. Bueno, sí que diguem que si la Marcènia ja té anotat quan arriba el moment de la jubilació, doncs per poder continuar, però millor, Marcènia, no cal esperar el temps de la jubilació, perquè vés a saber si d'aquí poc temps doncs el Josep Maria decideix que ha trobat un altre camí a la seva vida i diu, ara vaig dedicar-me a les arts escèniques.
No crec, perquè és un bon polític i està fent una labor molt interessant.
Bueno, jo de moment tinc pensat tornar-me a presentar les eleccions.
Clar.
Com a mínim un mandat més. Per tant, continuaré tenint poc temps, perquè jo crec que la ciutat de Sant Cugat requereix un alcalde o alcaldessa doncs, que tingui disponibilitat absoluta.
Absolutament estic d'acord amb tu, totalment.
I jo ho faig així i m'ho prenc així. No totalment. Ho veig d'una altra manera.
Totalment. Espero que sigui d'aquesta manera i que hi hagi aquesta... Perquè aquella qüestió de les visions a 4 anys, no? És una visió que...
Tot curta.
És massa curta. I sobretot en una ciutat com Sant Cugat, que amb aquest creixement tan brutal, tan continu, arriba un moment que dius això, no es pot fer una visió d'aquesta, s'ha de fer una visió una mica més llarga.
Però al país igual, i a qualsevol lloc,
no.
Fas un planejament una mica més llarga, això no funciona.
Sí, sí.
Ara, si el 2027 les eleccions no van com m'agradaria que anessin, tindré molt més temps per fer teatre.
Bueno, doncs escolteu, jo estic molt content d'haver tingut aquesta reunió artística, teatral, i pensar en Marcènia, el vostre grup, el Cercle, és un grup de gent gran.
No tots, però sí.
No tots, però vol dir que aneu tenint uns canvis, incorporacions noves de forma regular?
Ara mateix hem tingut que buscar un noi i que ja era conegut del grup de fa molts anys, el Marc Ferrés, que és el que fa d'Àlex, que és el personatge
el complementari
de l'Ernest. I és un home molt jove, té 21 anys.
Sí, bueno, jo el tenia d'Angelet quan feia amb el Pessebre Vivent.
Feia pastorets i feia cosetes i està amb nosaltres i fa un personatge molt bo i amb molta naturalitat dintre de l'exageració que té aquesta obra. Perquè abans parlaves de naturalitat. El personatge, sigui el que sigui, ha de tenir una naturalitat, perquè si no la gent no ho creu. I aquesta naturalitat s'ha de tenir al teatre també.
També.
I això ho fa molt bé el Josep Maria. Crec que el més important al teatre és aquesta naturalitat, encara que sigui una obra dramàtica, còmica i el que sigui. Si tu t'ho creus, el que està passant, encara que sigui una ficció, això és creïble. La gent s'enganxa al que tu havies dit. Si no, la gent no creu el que està passant.
Molt bé, doncs escolteu, recordem-ho. El dissabte a les 7 de la tarda, a la nau de Valldoreix, La importància de ser Ernest, dirigida per Mercè Llevaqués, amb un repartiment bastant important i amb la participació d'en Salvador Fenollar
especial.
I d'en Josep Maria Vallès com
majordoms.
Fixa't on han arribat, a majordoms.
Mai diguis mai a la vida.
Moltes gràcies per la vostra presència.
A tu.
I fins la propera, que sigui aviat, i espero que sigui així. Il·lustríssim alcalde.
Senyor Gené.
Perquè ja s'ha acabat la...
Molt bé.
Moltes gràcies. Fins la
propera. Gràcies a tu.
A tu.
El proper diumenge, per la tarda, al Teatre Auditori de Sant Cugat, tindrem un concert de l'Orquestra Simfònica del Vallès, un programa molt interessant, moltíssim, com fan sempre l'Orquestra Simfònica del Vallès, cal dir-ho. Però en aquest cas té una característica que vull remarcar, i per això ja estem parlant, i és que hi ha un concert per flauta i arpa de Wolfgang Amadeus Mozart, i l'intèrprete de flauta és una santcugatenca. Una santcugatenca que ha fet una carrera, que està fent una carrera que és internacional, i en aquest cas estarà actuant en aquest teatre auditori, i amb el que volem parlar per comentar-ho, i és la Elisabet Frank. Elisabet, bon dia. Elisabet? Hola? Em sembla que no ens sent. Em sembla que no ens sent, Roc. No? Bueno, ho intentarem una altra vegada. Ho intentarem una altra vegada. Bueno, diem que aquest és un concert, com deia, amb una obra de Mozart, una obra de Mikis Theodorakis, que és la suite de Solova per a flauta i orquestra, que també interpretarà l'Elisabet Frank. I l'últim van Beethoven, amb la Sinfonia número 3, en mi bemol major, la Heroica, una gran obra, com aquest compositor, que té sempre una qualitat extraordinària i una força potentíssima. És un concert, jo diria, com es fa en l'anunci en el programa, que és imprescindible per tots els amants de la música clàssica, i en aquest cas l'Orquestra Simfònica del Vallès està dirigida per Xavier Puig. És un concert molt equilibrat, és un concert que té diferents parts, amb molta força, i començant per aquest concert per a flauta i arpa, que és un concert amb triar... És un d'aquests dos concerts dobles que va escriure Mozart, en aquest cas per arpa, i és, sens dubte, un dels més populars del seu repertori, i per tant ens sembla que sí. I ara sí, em sembla que sí, que efectivament tenim amb nosaltres Elisabet Frank. Elisabet, bon dia.
Bon dia, Eduard.
Molt content de poder parlar amb tu, encara que m'agradaria que estiguessis aquí, davant
meu. Igualment, em sap greu, no hi ha possibilitat, però...
Bueno, les coses són com poden ser, Elisabet. I per tant, aquí ho important és que puguem parlar una mica d'aquest concert de l'Orquestra Simfònica del Vallès del diumenge per la tarda al Teatre Auditori, i que puguem parlar, sobretot, d'aquestes dues participacions, perquè tens... Per una part, el concert per a flauta i arpa de Mozart, i per l'altra part, aquesta suite de Zorba per a flauta i orquestra del Mikis Theodorakis. O sigui que és dos elements, sembla, inicialment, molt diferents. Ho són?
Ho són, però tenen, no?, un tret comú sempre. Però sí, la veritat és que són dos estils completament diferents.
Bueno, jo diria que, per exemple, el concert de Mozart d'arpa i flauta és una joia, no?
És una joia. És del virant de Mozart, si agafes tots els concerts, quan diuen els top 5, tens el de clarinet i el de piano, però el de flauta i arpa també és un dels que més agraden, sobretot per aquest segon moviment, que és una meravella, no?, és preciós.
L'havies interpretat aquest concert alguna vegada?
L'havia interpretat a Itàlia fa molts anys, fa uns 10 anys o així, però en vez amb orquestra ho havíem fet amb acompanyament de piano i cosa reduïda, no havia sigut amb orquestra. Ara sí que serà per primera vegada amb orquestra sencera. I fa il·lusió perquè és el que em falta dels tres concerts que té Mozart per flauta, era l'únic que no havia fet així amb orquestra. Dic, ara ja els tindrem tots.
Molt bé. I a més és molt interessant perquè hi ha moments que els dos solistes dialoguen entre ells, en aquest cas entre elles, perquè la teva companya d'arpa és la Melanie Roland. I en altres moments en què efectivament doncs esteu amb l'orquestra, no?, amb el seguiment de l'orquestra.
Sí.
Com a característica especial per tu, què diries del concert?
Que és una suma de finesa, no?, delicadesa, a la vegada doncs, també té la part tècnica d'estar ben net, i sobretot la dificultat de ser dos solistes, que ja no ets un, que quan ets un sol solista amb orquestra tens un pèl més de marge de llibertat. Quan sou dos, clar, aquesta llibertat ha d'estar pactada, per perquè si no, no seria bé, no, que una, un tepa toqui un estil i l'altre, quan després de fer el mateix passatge, ho faci d'una manera diferent. I que és doblement delicat, no?, com més ben dit.
I aquest diàleg amb l'orquestra, que també és molt interessant, i suposo que en aquest cas... Però tu en aquest moment estàs dintre del... O sigui, com a membre de l'Orquestra Simfònica del Vallès.
No, jo estic al davant, com a solista, al costat de l'arpa. Som dos solistes que estem dretes davant de l'orquestra, al costat del director.
No, vull dir, a part d'aquest concert.
Sí, clar, és molt especial perquè és amb la meva orquestra, és amb els meus companys.
Sí.
Això fa una il·lusió especial.
Bueno, diguem que, de totes maneres, tu has tingut també una carrera i segueixes tenint una carrera importantíssima, perquè jo recordo tots aquells anys que vas estar a la Xina amb dos orquestres funcionant, i que em sembla que va ser un tema de pandèmia que quan estaves aquí no vas poder tornar.
Correcte, exacte.
I ho enyores o no?
No, són etapes. No la trobo a faltar, però també agraeixo que hagi passat a la meva vida. Que crec que també em fan ser el músic que sóc avui en dia, no? És la suma de tota una sèrie d'etapes que he passat. I, sens dubte, Xina em va ser una de molt reveladora i que em va canviar molt en molts aspectes. I per aquest sentit agraeixo que hi hagi sigut, però no la tornaria a repetir, que diguéssim, ara hi ha altres horitzons.
Home, això passa perquè també els anys, si no m'equivoco, estem parlant de fa 9-10 anys.
Gairebé 9 anys, el 2016.
Per això.
Sí, fa 9 anys, va ser en aquell moment de la meva carrera on funcionava i anava bé, però ara dius, sí que m'han convidat i està en procés, no?, d'anar allà a fer algun concert de solista, però anar-m'hi a instal·lar com fa 9 anys, això està descartat.
Bueno, a part d'això, hi ha una altra característica teva, que és el fet de fer aquests concerts amb duo, en aquest cas amb pianista, i hi ha aquest debut discogràfic que vas fer amb Gypsy Airs, no?, que en aquell moment doncs, va ser també un èxit internacional.
Sí, la veritat és que sí, els discs també han ajudat, no?, la carrera indiscutiblement. El primer, no?, va ser com el debut, i el darrer, el de Frantex Franks, que va ser el meu debut amb Sony Classical, ja va ser, no?, com una... Hi ha un assentament dins del món discogràfic, de dir, ja has gravat per una discogràfica de primera línia, i ja ets artista Sony, i és el que dius, no?, és com... Hi ha un pas més a la carrera.
I a més, t'has treballat amb, penso, amb un dels pianistes i compositors més importants i interessants dels últims anys de Catalunya, que és l'Albert Guinovart.
Correcte. Sí, amb l'Albert. Doncs, també va sorgir arrel de fer un primer concert, i el que passa amb els intèrprets, a veure si hi ha una entesa o no hi és. En el nostre cas vam veure que sí, i doncs, arrel d'aquí vam començar a ampliar més repertori. L'Albert fins i tot va adaptar unes obres que tenia per altres instruments, en va fer una versió per flauta perquè així la poguéssim tocar en concert junts, i la veritat és que ens entenem molt bé, tant a dalt com fora de l'escenari, és allò que és molt fàcil entendre.
Home, jo penso que l'Albert és un d'aquests compositors que tinc la sensació a vegades de que no arriba a estar prou considerat ni prou conegut. I, en canvi, la seva capacitat ha sigut de creativitat absoluta i contínua, o sigui, d'una forma que pot abarcar doncs, tota una sèrie, tota una llista determinada d'obra, de tècniques fantàstiques.
Indubtablement, sí. El repertori que té l'Albert, els estils, tots els gèneres, perquè veus que pot escriure des d'un musical fins a un concert per instrument solista, fins a sonates o quintets d'informacions de cambra, i dius, ostres, per poder tenir... És un punt de geni, no?, poder arribar a dominar tants estils, i sempre he pensat, i que tots són bonics, vull dir, jo sempre em trobo que em posis quina obra posis de l'Albert Guinovart, sempre agrada. Perquè és, té un toc característic i alhora són totes tan diferents que et sorprèn d'una a l'altra.
Sí, és veritat. I a més aquesta capacitat, hi ha una cosa com a característica, que és aquesta humilitat.
Exacte. Crec que és el que fa, jo crec que és el que encara el fa més gran. I sempre ho pensava, hi havia un professor quan era jove, quan estudiava fora a París, que m'ho deia, diu, el dia que tu creguis que ets bona serà el dia que deixaràs de ser-ho. I jo crec que l'Albert sempre és d'aquells que diu, sempre jo cada dia he d'estudiar, he de seguir estudiant, que encara no ho tinc prou.
És veritat, és veritat. Bueno, ja. De totes maneres, tu en aquest sentit has estat una mica en aquesta línia, eh?
Bueno, és que és el que crec, no?, que dius, sempre, és, també ho deia Pau Casals, no?, li preguntaven quan amb 80 anys encara estava estudiant, diuen, és que crec que encara puc millorar. I jo ho veig, ara mateix amb aquest repertori, el Mozart perquè el tenia entre dits, però després del Theodorakis jo no la coneixia, i com la van proposar, és allò que veus, dius, home, aquesta és difícil, aquesta necessito temps per mirar-me-la, estudiar-la i assentar-la. I clar, ho veus, i dius, doncs gràcies a haver fet aquesta obra, dius, tinc la sensació per dins, mira, amb tot aquest treball que he fet, encara que d'aquí el diumenge ja s'haurà acabat perquè ja l'hauré tocat i ja estarà, dius, a mi, com a persona i com a intèrpret, m'haurà servit un munt per millorar. I dius, ja només per aquest motiu, no?, doncs ja et fa que cada concert tingui un al·licient i un motiu per encarar-lo amb moltes ganes.
I potser en el cas de Theodorakis hi ha potser molta gent doncs, que té una idea d'un compositor menor, és a dir, un compositor, no?, va fer aquella pel·lícula, no sé què, i en canvi té una riquesa musical, harmònica, melòdica, extraordinària.
Sí, ahir quan l'estàvem assajant amb l'orquestra, perquè el problema que hem tingut amb aquesta obra és que aquesta adaptació és prou moderna, és del 2016, aquesta versió que s'ha fet per flauta i orquestra, i no hi ha gravacions. Només n'hi ha una del mateix flautista que el va arranjar, però està incompleta. Falten molts segments, vull dir, és la meitat de l'obra. I clar, nosaltres ara quan estem assajant hi ha moments que dius, és el primer cop que sents, doncs jo tinc com 3 o 4 pàgines que no les havia escoltat enlloc, dius, és el primer cop, i tens aquella responsabilitat de dir, vale, què voldrà el compositor, com ho vol, saps? De dir, cap on tiro? I descobreixes el que dius, que Theodorakis, el que és el pla harmònic, l'ús dels instruments, no?, de la caracterització de cadascun, està tan ben escrit, no?, que dius, sembla mentida, no?, tot el que dius, no?, que dius, el diuen secundari, però és perfectament un gran compositor, com un clàssic.
Això passa molt sovint, és així, vull dir, Elisabet, i jo passa en tot cas amb els intèrprets, que seria el teu cas, que vol dir que tens que estar constantment doncs, lluitant per poder aconseguir fer aquest tipus de coses. I jo penso, a més, que en el cas de la dona encara és més complicat.
Bé, es fa el que es pot. I també l'instrument. Jo també dic que veig, sempre ho dic, que la flauta és un instrument que costa de convèncer de cara al públic i de cara als programadors. No em diguis per què, però de bones a primeres no té un atractiu que té un piano o un violoncel, un violí o un clarinet. I es veu bé, no? És que una flauta sembla que no tingui gaire marca de fer alguna cosa. No, senyors, la flauta és un instrument amb moltes possibilitats, no? I precisament en aquest concert el que m'agrada és això, que tens la primera part del Mozart, que és un lirisme, un so, una musicalitat, no?, per un cantó, i després tens l'extrem oposat del Theodorakis, que és anar a aprofundir en el que és la tècnica d'instrument, en arribar als límits del virtuosisme, i aquí doncs a demostrar les possibilitats que també té aquest instrument, que no, que per molt fràgil que sembli, no ho és.
En aquest moment, Elisabet, a part d'aquest concert que estàs fent i de la teva feina en l'orquestra també, doncs com a flautista, suposo la primera flautista de l'orquestra, doncs tens alguna cosa en el sentit de discogràfica, de fer preparar una altra gravació, alguna altra cosa?
M'estan apretant, però fer un disc, jo sempre penso que s'ha d'estar molt preparat. Has de tenir molt clar el repertori, has d'estar molt, molt en forma, i són mesos, per no dir més d'un any de treball, abans de la gravació. I ara, en aquest moment, m'ho estan insistint molt, i estic tenint propostes i tot, però és allò de dir, encara vull esperar una miqueta, perquè voldria triar, si faig un altre disc, vist l'èxit dels dos primers, estic com una miqueta, no?, obligada a cada anar més, i dius, doncs s'ha de pensar amb calma això, però no ho descarto, però no ara curtament, també et diré.
Bueno, també la vida personal a vegades també té les seves exigències, no?
Sí, o professional, de dir, si ara estàs molt a la feina, doncs veus que no tindries el temps per poder-te dedicar tant a l'estudi, doncs ara és organitzat, és qüestió de gent, de dir, buscar el moment, i però ja et dic que sí, les ganes hi són. Però és allò de, potser encara també és recent, l'altre CD és del 2022, i dius, un cop treus un CD, automàticament els anteriors ja és com que passen a segon pla. I entre el primer i el segon vaig estar 7 anys, que dius, potser és massa, però va donar temps a que el primer es pogués fruir molt, i ara entre el segon i el tercer dic, doncs clar, 7 anys potser no, però una miqueta més de temps sí que encara s'hauria d'esperar.
Doncs esperem que sigui així, jo estaré esperant-lo almenys quan aparegui.
I evidentment
el diumenge estaré allà al Teatre Auditori i espero que hi estigui molta més gent, estigui ple i pugui escoltar aquest concert, aquestes dues participacions en el teu cas, i que la cosa doncs vagi progressant de forma que tinguem ocasió, en una altra ocasió, de seguir parlant una altra vegada.
I en persona, la propera, que no sigui per telèfon.
Esperem que sigui així. Gràcies, Elisabet.
Gràcies, Eduard.
Vinga, gràcies. Fins a la propera.
Adéu.
Adéu. I quin canvi, perquè es diu... Això que estem escoltant, que és Napos, perquè avui a les 20 hores al Bocavall de Torreblanca concert amb aquest grup de música pop. I divendres a les 20 hores al Teatre Auditori l'imperatiu categòric de Victoria Spungberg, que també dirigeix l'Àgata Roca i en Xavi Saez. És un retrat social que ha rebut el Premi Butaca al millor text, el Premi Margarida Xirgo a la millor actriu i el millor creador del Time Out Cultura. I dissabte a les 19 hores a la Nau de Valldoreix, a l'importància de ser Ernest, versió i direcció de Marcènia Baqués, de la que hem parlat abans, amb un actor especial que és l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès. I el diumenge a les 19 hores al Teatre Auditori, concert de l'Orquestra Simfònica del Vallès, Mozart, Theodorakis, Beethoven i, evidentment, amb Elisabet Franch, la flautista santcugatenca a la que acabem d'entrevistar. I això us deixo perquè la setmana vinent també parlarem d'una cosa especial, que és una recreació a partir d'un sol autor, però és teatre, és lectura, és assaig. Ho veurem la setmana que ve. Adéu!